Bon dia i bona hora. Ara mateix són les 10 a la Vila de Piera. Què tal? Comencem el que per nosaltres sempre serà l'Hora de l'Àngels, amb un programa on tindrem una història de Piera de mans del Joan Poch. Anunciarem el dia de portes obertes a Ràdio Piera, amb la regidora de comunicació Raquel Calzina, i la Mari Llum ens explicarà la vida d'una dona amb història. Tot això, com sempre, ho amanirem amb alguna cançoneta, efemèrides amb la Cali, i acabarem amb l'actualitat de la biblioteca. Avui tornem a ser en directe al 91.3 de la FM i a radiopiera.online, així que també comptem amb les vostres trucades al 93-776-0401 per dir-nos bon dia, i a partir de les 11, sobretot, per demanar les vostres cançons al programa del Joan Vallès. Sigueu tots benvinguts i benvingudes. Bon dia, amb qui parlem?
Hola.
Hola, què tal?
Bé.
Què? Quin vent, bé, aquesta bé. Setmana?
Eh?
Quin vent aquesta setmana, eh?
Ai, quin vent. Bueno, hi vaig tenir una patinada.
Ah, sí? I això?
A la tarda, ai, el dimarts, em vaig fotre de cap.
Caram.
La vaig a l'entrada i van haver de venir l'ambulància a aixecar-me.
Carai.
Que no podia, però...
Com estàs ara per això?
Ai, punyeta, que ara ho dic en directe.
Sí, clar, estàs en directe, com sense...
Ai, no.
Això no ho volies dir, ja ho esborrem.
No.
Ja ho esborrem, cap problema. Bueno, bon dia, no? Bon dia i bona hora, doncs.
Bon dia, bon dia.
Perfecte, Montserrat.
Una abraçada.
Una abraçada, adéu. Fins ara.
Hola, hola.
Hola, hola, hola. Joan Josep, bon dia.
Mira, són les 10 i 2 minuts fora vila, eh?
Sí.
Jo no he sentit, no s'ha sentit lo de la Montserrat Carreras, ara no s'ha sentit.
No, potser
que tornés a trucar, eh?
Això.
Sí, sí, i rectificats de savis, i ella ho és, o sigui que benvinguda a Montserrat Carreras i Figueres. Màrius Montmany, ha estat una setmana que hi ha hagut una mica de tot, veritat?
Sí.
Un dia vent, l'altre dia molta pluja, l'altre dia torna el vent, l'altre dia torna la pluja, uns instants de sol, que també és de molt agrair,
sí.
Un sol que escalfa una barbaritat, si t'has fixat.
Sí, sí.
Per poc que surti, fa patxoca.
Uh-huh.
I bé, com la ràdio. Mira, només vull dir-te una cosa, Màrius.
Digues.
T'envio des del bosc de l'Àliga una forta abraçada mundial de la ràdio.
Ostres, és cert, que ahir també va ser el dia mundial de la ràdio.
I moltes gràcies per fer-ho realitat, perquè tu ets el benefactor.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada forta.
Una abraçada, fins
Mira,
ara.
Mira, Montserrat, torna a trucar, que no s'ha sentit res de res del que has dit.
Això.
Adéu.
Adéu, bon dia. Bon dia, Cali. Avui és 15 de febrer del 2026, però tal dia com avui, què ha passat a la història de la humanitat?
Doncs mira, per exemple, el 15 de febrer de 1564 va néixer Galileo Galilei, un dels pares de l'astronomia moderna. I també, en un to ben diferent, el 15 de febrer de 1898, l'explosió del cuirassat Maine va precipitar la guerra hispano-nordamericana.
I en l'àmbit de Catalunya, què destacaries?
Doncs, amb clau catalana, el 15 de febrer de 1939, les tropes franquistes van ocupar definitivament la ciutat de Figueres. Un moment trist, però part de la nostra història.
I en esports, un 15 de febrer?
Doncs mira, en l'àmbit esportiu, un 15 de febrer de 1989, l'estimat Johan Cruyff va ser presentat com a entrenador del Barça. I allà va començar una etapa que canviaria la història del club.
Moltes gràcies, Cali. Fins ben aviat.
Gràcies a tu i a tots els que ens escolteu. Ens retrobem ben aviat amb més històries. Cuideu-vos molt.
Qual vulgar cor de granotes ensalcem les teves podes i cridem plats de moral. L'any que ve no farem riure, visca Catalunya lliure, visca el Barça. Es pot serem socis del Barça. Tant si es vol com si no es vol. Tant si es vol com si no es vol.
Les 10 i 6 d'aquest diumenge, 15 de febrer, has vist, Joan, quantes coses s'han passat?
Sí, sí.
El dia com avui, eh?
Vale, vale.
Això del curiós no, no l'has vist a venir, eh?
Bé, ja m'ho tinc anotat.
Sí?
Sí.
Molt bé.
Recordo el primer gol i tot.
Del curiós, bueno, però això va ser presentat com a entrenador, eh?
Sí, sí, sí. Ah, bueno, com a
entrenador. Va canviar també, clar. No? En fi, quantes tardes, eh?
Bueno.
Al camp.
Bueno, ja, si no ja ens deixen, ja tornaran a venir.
Sí.
Si ens deixen, sí. Que ja ho veig difícil, però bueno, tot vindrà.
Tot vindrà. Què ens portes aquesta setmana, Joan?
Bé, ara que aquesta senyora, o senyoreta, ha parlat de efemèrides internacionals,
sí.
Perdó, ja en parlaré d'unes quantes locals, que sempre és bo recordar-me, o si no, que se sàpiguen. I en tinc unes quantes denotades. És la coincidència, doncs, al parlar aquesta senyora d'aquestes, jo parlaré de les locals.
Ah, mira que bé.
I són així. L'11 de febrer del 1906 es fixa el preu d'un viatge a Barcelona per dos consellers. Amb el preu, poseu-hi una mica l'orella, 13 pessetes. Dos consellers, anar a tornar a Barcelona, que avui foren encara no 10 cèntims, eh?
Sí,
això,
però ha pujat tot molt, eh?
És igual, llavors. És igual, però són efemèrides, coses que sí. Són escrites, són sí, escrites. Sí, sí. Aquest ja ens és una mica més tocant. Diu, el dia 16, que serà demà, de febrer del 1919, farà 100 anys ara, 107 anys, que es va anomenar metge titular de Piera, els tots coneguts, que coneixem, els grans, el senyor Isaac Barroia. O sigui que, imagineu-vos-ho, 107 anys, que va venir aquí a Piera el senyor, que es va nomenar com a metge de Piera. I que d'allò que va venir sense un títol, eh? Sé que els va treure en acabat, a poc d'allò, però va venir sense un títol.
Tu el vas conèixer o no?
Sí, i tant.
I
mare de Déu.
És que només conec el parc.
Mare de Déu, sí. Bueno, el parc està inaugurat el 74.
Clar, és el 75.
Sí,
doncs.
Però el senyor Barroia, i tant, va atendre la meva senyora amb un primer part, en fi, eh? O sigui
molt
que...
estimat, no?
Sí, molt estimat, molt estimat.
Molt,
molt servicial i tothom se l'estimava. Eren altres temps. El dia 11 de febrer del 1939, el litro de llet es va pujar a una pesseta. Que Déu-n'hi-do, un litro de... una pesseta. El dia 14 de febrer del 1898, el governador concedeix 500 pessetes per les inundacions del mes de gener. O sigui que llavors ja hi va haver inundacions a Piera. El mes de gener del 1898. Que finalment, en vez de 500, foren 1.500. Que Déu-n'hi-do, eh? Aquella època, el 1898, devien ser 100 dòlars. Es paguen 41 pessetes a Joan Gavarró. No puc ben dir... I vull donar la volta amb els noms, aquest Joan Gavarró, però no puc d'allò. Pels jornals de reparació del rec del desguàs del carrer Sant Cristòfol. Es donen prèmits als nens pels exàmens. L'alcalde demana puntualitat pels plens. Això són dates que cada setmana aniré llegint unes quantes. Aleshores, tenim aquí que van fer uns jocs florals celebrant els 25 anys de mossèn Josep Cucurull. O sigui que i els Jocs Florals va ser instituït, no instituïts formalment, sinó ja, com aquell que diu, com a una paraula, l'any 1396, per Joan I. Actualitzats el 1888. Recordo aquests Jocs Florals de Piera que van ser molt sonats, molt jovent, es va vestir amb les millors gales que d'allò, i potser, no per d'allò, però potser va ser l'única vegada que molta gent va poder visitar Casa Sastre, que malauradament no es pot visitar ni ho deixen visitar-ho. Però en aquells Jocs Florals es va poder visitar molt a Casa Sastre. Però ja dic, una festa grandiosa, eh? Molt maca. Ja dic, instituïts el 1888. Aleshores, diem d'allò entitats i entitats. Sí, a Piera n'hi ha hagut moltes d'entitats. Anomenem un parell o tres. Associació Serveis Mutus Sant Bonifaci. O sigui que això era una cosa el 1918. Era una cosa que era més aviat per la pagesia. Perquè llavors es deien els tornajornals. Perquè, per exemple, els que eren socis, si tenia alguna malaltia, o es havia de llaurar, o es havia de collir, o es havia de segar, si aquell individu estava malalt, els altres tenien, com aquest que diu, obligació d'anar-li a fer els jornals que calguessin. I per això, llavors, aquest bon senyor havia de tornar als jornals. Si era amb un cavall, a llaurar, es havia de tornar amb un d'allò. La junta d'aquesta entitat era una mica severa. En cas d'algun soci, que n'eren bastants, es moria, la meitat de la junta tenia l'obligació d'anar a l'enterro. O sigui que si eren 12, la meitat eren 6, que tenien l'obligació d'anar a l'enterro. En cas de que no anessin a l'enterro, si no era per malaltia o no força obligada, se'ls posava una multa de 2 pessetes. Eh? Llavors, les quotes d'aquesta entitat eren, fins als 25 anys, eren gratis. Dels 25 als 30 anys, valia 25 cèntims. De 35 a 40, valia 1 pesseta. De 40 a 50, 2 pessetes en 50 cèntims. I de 50 a 60, valien 5 pessetes. Aquesta era l'entitat Associació de Serveis Mutus Sant Bonifaci. Després es va formar la Cooperativa Agrícola Democràtica Pierenca, que era una cooperativa que tothom sap el que representa, és una cooperativa. Es venien objectes del camp, sofats, calçats, roba de vestir, essis del camp. L'entrada, per ser soci, valia 25 pessetes. Reunions, sempre havien de ser en diumenge. I ara tocaré l'últim, que era el Sindicat Agrícola de Sant Isidro. Era una festa dels pagesos. Jo amb aquesta la recordo bé, però bé, perquè doncs em va agafar doncs amb una edat que ja la recordo. Es feia, pesaven els pagesos com feien la passacalla, com es feien les festes del carrer La Canalla Petita. Però ja eren matrimonis grans de pagesos. I recordo l'avi Mussarro, allà al Foment, feien el ball de Garlanda. I ell, al mig de la sala, amb un cova, es deia, avui potser fora un estri més d'allò, anava repartint el Garlanda a cada soci mentre anaven ballant. Aleshores, aquí, aquest sindicat agrícola era on actualment hi ha els pisos que en diem de la Farinera. Eh? Tothom sap més o menys on és la Farinera, que allà davant de Cal Víctor Rius, allà era la Farinera. Que jo, doncs, de jovenet vaig anar-hi a treballar. I recordo bé el local, allà hi havia com un teatre petitet. Hi havia un teatre petitet. Que allà aquell teatre i va fer una espècie de xerrada en Francesc Macià l'any 1932, quan va venir a inaugurar la font de l'Arrabal. El Pere la sap, coneix molt bé, l'any 1932. I allà, doncs, recordo que... No recordo Macià, però tinc fotografies de quan va venir el Francesc Macià a inaugurar la font, i a més va fer una xerrada allà al local aquest d'Esquerra, que era a la Farinera. I jo, com que havia treballat alguna cosa de jovenet, esclar, allò llavors, aquella època ja estava ple de trastos i d'allò. Però aquestes són les tres entitats que hi van haver aquí a Piera.
O sigui, de quan estem parlant?
Aquest de l'últim és del 1932, del Marcial del 1932. Uh-huh. I el primer que t'he parlat és del 1918.
Imagina't.
I el segon, la cooperativa, era del 1920.
Uh-huh.
O sigui, són tres entitats que tenien molt a veure la pagesia. Molt, molt. I per això se'n deien a tornes jornals, perquè si un estava malalt, hi havia d'anar l'altre a fer-li jornals que pertanyien a fer arreglar aquella vinya, aquell camp de sembrat, i a fer la collita del raïm. O sigui que la setmana que ve en faré més.
No, la setmana
després,
que ve...
No, la setmana que ve fem festa.
Fem festa dues setmanes ara.
Ah, bueno.
Bueno, fem festa, farem uns programes especials.
Ah, bueno, doncs però, no, llavors, sí. Si tu em poses música entre mig, en acabat parlar, faré una raonada que em va agradar molt. Una llegida que em va agradar molt, molt, que potser no vull posar les mans al foc, se n'hauria aprendre una mica de detall, a molta i a molta gent.
Doncs, vols llegir-ho ara? Fem així una mica de descans musical?
Una mica de descans.
Amb la sintonia mateix?
Sí.
I tornem, va.
Agafi aire.
Va, som-hi.
Ojo al parche.
Ojo al parche. Aviam.
Vaig a llegir que m'agradaria... Segurament que aquesta noia, no sé si viu actualment a Piera o no viu a Piera, però és escrita d'una noia que va venir a viure aquí a Piera, vaja. Uh-huh. No sé si és. I ella mateixa la va escriure. I ella ja es va posar la rebelde. Però no amb caràcter la rebelde físicament, sinó era la rebelde verbalment. I diu així mateix. La llegiré tal com està escrit en castellà i llavors amb els d'allò que hi ha en català. Aquella tarde, sábado del mes de noviembre, la Diagonal estava col·lapsada pel gran número de cotxes que abandonaven la ciutat condal. Juan, su mujer, Mercedes y su hija Montse viajaban en uno de sus vehículos. ¿Te lo ha pasado bien?, preguntaba Mercedes a Juan. Sí, creo que lo mejor que podemos hacer, contestó el hombre, en cuanto lo va a hacer, siguió preguntando la esposa. En 6 millones de traspaso y 65.000 mensuales, respondió Juan. Eso vol dir que es referia a alguna cosa. El lento circular de los coches era patente. El cielo se oscurecía por culpa de unos densos nubarrones. «Pare, que vols anar a viure a la torre?», preguntó Montse, interrumpiendo la conversación de sus padres. «¿Por qué a lo mejor?», contestó Juan. «Això ja ho has dit abans. Abans donen altres raons». «Niña, deja de molestar. Eso son cosas de tu padre», dice la madre. «I meves. Jo tinc amics a Barcelona i no a la urbanització». Los últimos metros de la Diagonal dejan paso a la autopista y la circulación se va haciendo más fluida. Ya corre el coche, ya lo hace a gran velocidad. La conversación queda en suspenso. Juan se deja invadir por sus pensamientos. Recuerda aquellos días cuando conoció a Mercedes. Él hacía poco que había llegado a Barcelona en busca de trabajo. Pronto encontró. Junto a unos paisanos de Jerez, él trabajó lo que buscaba. Se puso a trabajar de pintor de brocha gorda. Ella, Mercedes, le animó para que alquilara una planta baja en San Andrés y pusiera un bar. Todos los ahorros de él y ella fueron a parar al bar. Además, un montón de letras firmadas. En la trastienda, con un comedor, cocina y un par de habitaciones, se pusieron a vivir. El lavabo que tenían para usar, ella era el mismo que daba el servicio al bar. La cocina funcionaba igual para hacer tapas y comidas, para los clientes como para ellos. Todo estaba el día encendido. Fueron años de mucho trabajar. En el mostrador, Mercedes en la cocina. Un gran relámpago seguido de una fuerte tronar fue la señal para que el cielo se pusiese oscuro y feo, dejara caer agua por doquier. La intensa y repentina lluvia retornó a Juan la realidad del momento. Juan y su mujer volvieron a la conversación anterior. Hablaron de lo que pedirían del alquiler por el piso que vivían en San Andrés, cerca del bar. Con el dinero mensual y el bar del piso, ayudándose con el huerto y algunos animales, pensaban vivir en la torre donde tenían una urbanización de piedra. Él, además, haría trabajos a chapuzas que le pudieran salir. Así no se aburriría menos. El agua seguía cayendo, por lo que la conducción tuvo que convertirse en una pausada más prudente. Al fin, el viaje llegó a su término. Juan bajó del coche, sintió la fría agua sobre su rostro. Abrió la puerta del garaje. Esta era una pequeña habitación con estanterías donde había de todo. Detergente, aceite para el coche, botes de cimientos, herramientas, etc. Una vez metido el coche en el garaje, bajaron Mercedes y Montse. Juan se encontraba mojado. Subieron por la escalera interior al comedor de la torre. Mercedes encendió la chimenea. Juan se cambió de ropa. Pusieron la ropa a secar junto al calor de fuego de la chimenea. El domingo amaneció con el cielo completamente cubierto por las nubes. Toda la noche había estado lloviendo. La tierra estaba empapada de agua. No se podía pisar. Juan lo intentó y sus pies se hundieron en el barro. No era día para trabajar en el huerto. A él le gustaba madrugar y ponerse a realizar los trabajos de bricolaje de payés. A su mujer y su hija le gustaba más rato en la cama, más aún si era la mañana de un día gris. Por ello, al estar solo deambulando por la parcela y ante nada mejor que hacer, se puso a prepararse un café. Un café bien cargado, bien fuerte, que tomaría sin nada de azúcar. Le encantaba ese fuerte sabor amargo del café. Mientras tomaba pausadamente la taza de café, Juan pensaba en tiempos pasados y en que se encontraba en momentos de decisiones trascendentales de su vida, por lo que a su vida pasada venía con fuerza sus pensamientos. Pensamientos que le decían los sacrificios hechos para comprarse aquel piso cerca del bar, cuando aún no había terminado de pagar las letras de la puesta a punto de este. Y es que había sido una continua lucha, un continuo hacer sacrificios para poder llegar a tener un pequeño patrimonio. Terminó su café, miró al cielo y se decidió a ir a buscar unos cuantos caracoles. La mañana estaba para ello. Al día seguía manteniéndose sereno pero sin sol. La capa de nubes prohibiendo el rastro rey se mostrara con su acostumbrado resplandor a los habitantes de aquella comarca. Juan regresó a la torre, venía con un buen saco de caracoles. Su mujer y su hijo estaban levantadas. Se encontraban en el comedor de la casa recibiendo la visita de Loli y un matrimonio. Ella, hermana de Loli, acababan de llegar para saludar a la familia de Juan. Loli es la vecina de la parcela contigua, menos Mercedes, que es de Jerez, y Montse, de Barcelona. Son todos del mismo pueblo, San José del Valle, de la provincia del Cádiz. La hermana de Loli, Carmen, y su marido están unos días de visita en casa de esta. Traen noticias de chafarderías del pueblo, por ello han pasado a casa de Juan y Mercedes para hablar un rato. Juan, al entrar en el comedor y al ver la visita, saluda. Buenos días, no de Dios. Qué tanto bueno por aquí. ¿Lo recuerda? Son mi hermana Carmen y su marido, presenta Loli. Claro que me acuerdo de ellos. ¿Qué tal se encuentra usted? Bien, ¿y ustedes? Respondo a coro Carmen y el marido. ¿Esta señorita tan guapa es hija de usted? Continúa diciendo Carmen. Sí, esta es Montse, contesta Mercedes. Sí, yo soy Montse, es un plaer. Niña, por favor, habla cristiano, que te entienden, riñe la madre. Parlo clar y català. Esta niña, exclama Juan. Perdona, pero se nos ha revelado y solo habla catalán, dice el padre, en tono de disculpa. Las cuatro personas mayores se enzarzaron en una animada conversación ignorando a la joven Montse. De pronto esta dice, tan de gusto, que ustedes lo pasen bien, adeu-siau. Y sale del comedor con gesto altivo. Ella es catalana y orgullosa de serlo. Montse cuenta con tan solo 15 primaveras. Los padres nos explican su actitud tomada al hablar solo el catalán. Montse nos explica...
Ya lo tenemos, eso.
...cómo sus padres con más de 20 años en Cataluña no hacen algo para hablar el catalán. Ella gusta de todos los rincones que conoce de Barcelona y sus alrededores. Sus padres solo hacen de suspirar por su tierra, mas nunca han dejado el bar, ni una semana seguida. Ahora parece el padre que se ha cansado del negocio. Ella gusta de cantar y hablar con sus amigas, que todas se expresan en catalán. Le gustaría tanto que sus padres hablaran catalán, así podría ocultar sus condiciones de charnega. La visita se despide de los dueños de la casa. Apenas ha desaparecido esta por la puerta de la parcela que da a la calle, Mercedes llama a su hija Montse. Montse, ven aquí. ¿Qué vols, mare? ¿Cree que es bonito eso que ha hecho? Pregunta la madre. ¿Yo qué he fet? Dice la hija. Juan, dile algo a esta maloduca, reclama Mercedes para continuar recriminando a su marido. Hay que ver qué pachorra tiene. Juan, ¿qué quiere? ¿Que se me encienda la sangre y termine dándole una bofetada a ese rebelde? Sí, yo soy rebel, porque a la meva llar parlo català. ¿Qué sou vosaltres que viveu a Catalunya i sols parleu el castellà? Juan hace un gesto de impotencia. Son muchas discusiones iguales. Está harto de esas riñas. Y esto que se lo haga a su propia hija. La niña no tiene otro defecto, pero vaya defectivo el de la niña. Juan deja a las mujeres peleándose y se va al bar de Enrique a pasar un rato con los amigos. Montse escapa de la presencia de su madre. Corre a su habitación. Una vez ella se echa de bruces sobre la cama. Ella quiere que sus padres sean más abiertos al catalán, a Cataluña y a sus costumbres. ¿Le gustaría tanto saber bailar sardanas? Sus amigas Julia e Isabel sí saben. Montse apenas conoce Andalucía, el país de sus padres. Su padre y su madre siempre han estado entre las cuatro paredes del bar. La joven no comprende ese anclaje al pasado que tienen sus progenitores. Ella gusta hacer excursiones a ver esa belleza entre seca y verde que ofrece su tierra. Si no se revela, no podrán hablar a la soltura la lengua de su nación. Y eso no ocurrirá, aunque tenga que llegar a extremos de ser grosera, según su padre, en defensa de su sentimiento de ser catalana. Su padre es del Betis, ella del Barça. A veces su padre es del Español. Cuando Juan entra en el bar de Enrique, este se encuentra tras el mostrador de madera. Él está contrariado a intentar arreglar su vieja cafetera. Ella dice una y mil veces que le engañaron. De verdad, él solo pagó unas 20.000 pesetas para aquella cafetera de segunda mano. Buenos días. ¿Qué hace? El saludo de Juan. Buenos días. Esta cafetera no me funciona, contesta Enrique. Juan le hace saber a Enrique que va a traspasar su bar, que después de trabajar toda su vida ya está cansado de pagar letras. Tuvo que trabajar de sol a sol y pagar letras cuando montó el bar. cuando compro el piso y los muebles, cuando compro el local del bar y cuando compro la torre. Ahora sí quería seguir trabajando, competir con los nuevos bares que le habían colgado hace el costo. Tendría que volver a gastar e invertir dinero que no tenía. Tendría que pedir préstamos a los bancos. Tendría que volver a firmar letras. Él ya se siente cansado. Prefiere traspasar el negocio y alquilar el local y su piso. Quienes cogen el bar lo quieren todo nuevo, porque él dispone de cafetera, plancha, molinillo de café, etc. Aún se encuentran a muy buen uso. Juan le dice a Enrique que si él va y le ayuda a desmontarlo por poco dinero, se lo da. Enrique se interesa por esa oferta. Los dos hombres discuten precio y quedan una módica cantidad mensual durante un año. Toma sendas cervezas para el trato. Los días han pasado inexorablemente, uno tras otro. Juan y Mercedes se encuentran viviendo la torre. Aún...
¿Queda molt, Joan? No. ¿Queda molt?
Está això bé.
Y ella va a un colegio de Barcelona y come en él. Las tardes, cuando sale del colegio, va a casa de Manolo. Manolo es su padrino de pila. Lo ha hecho cargo de la niña a que se termine el curso. Montse, una vez pasó el verano, se matriculará el colegio de Piera. Sus padres ya lo tienen concertado. Está contenta porque ha encontrado una amiga en la urbanización que es catalana. El padre de esta trabaja en Piera y él quien se lo llevará al colegio. Juan ya se ha empadronado en Piera. Él y toda la familia, Juan, están cuando más nota de aislamiento y falta de seguridad ciudadana en la urbanización. Juan se queja de falta de solidaridad de los vecinos domingueros por no empadronarse un número de ellos suficiente para el consistorio atienda es debido a necesidades de las organizaciones. Necesidades de todos los que residen en la misma. Juan nota en todo su ser indiferencia y arándose con el desprecio que el ayuntamiento tiene por los problemas de urbanizaciones. Esa misma indiferencia que a él le causaba el interés de su hija por la lengua catalana, Juan se ha prometido hacer caso a su hija y tomar interés por el catalán. Moraleja, no esperes más, céntrate en Piera. La vida da muchas vueltas, quizás necesitas ir a vivir a tu urbanización. No esperes, como Juan, a comprender esa necesidad en ese momento.
Carai, Juan... Mira, jo, de veritat, trobo que et donava per molt aquest text. Queda una mica llarg, però dona per molt perquè hi ha com diferents coses que...
I vas analitzant els punts que la nena els respon i els punts que toquen al final, vull dir que no sé si és viva, resideix a Piera.
És un exemple, ja està. Escolta una cosa, jo és la primera vegada que t'escolto parlar en castellà en tota la meva vida. Suposo que Piera algú ja t'haurà sentit parlar en castellà, però andalús crec que també deu ser la primera vegada.
Jo llegeixo tot com està escrit aquí.
Molt bé.
Això és passat aquí l'any 1988.
Molt bé.
O sigui, si llavors tenia 15 anys, sí. ara en té 60.
Molt bé. Perfecte, Joan. Doncs quedem el 8 de març.
8 de març.
8 de març. I ara passem de seguida a parlar amb la regió de comunicació de l'Ajuntament de Piera. Fins ara mateix.
Terrassa d'un bar en una nit d'estiu. Si no perdo la consciència, seguiré pensant en tu. Hi ha un mico que balla a la punta d'un pal i senyores amb paraigües que em diuen hola, què tal? Hi ha un home que resa algun déu superior amb dues espelmes i un nas de cartró. I jo he vingut d'estranquis, no ho diguessis a ningú. Aquell lloc d'aquesta terra que més em recorda tu. Hi ha dos policies que es passegen a cavall. Els cavalls semblen de goma i els genets de metall. Un, dos, tres,
barra de pagès, t'escriuria una postal però tinc el cap massa espès. Anem a voltar per la Rambla, et compraré un ramet de flors. Anem a voltar per la Rambla, veurem xarupets de color. Vestits amb gorros de paper, ens pintarem de rosa la cara i parlarem en estranger. Al balcó d'una truna de pensió hi ha una dona grassa que es pentina amb un raspall. Porta una perruca.
Dos quarts i mig d'onze i tenim a la regidora de Comunicació, Cultura, la Raquel Calzira. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Màrius.
Estrenem, podríem dir, aquest estudi, eh?
Doncs sí, molt contenta perquè ja ho saps que gairebé cada setmana passem aquí bastantes hores mirant com va evolucionant aquesta reforma, però ara és la primera vegada, crec, que sec en aquesta cadira i m'ho puc mirar tot en perspectiva i la veritat que molt contenta.
Podríem dir que estem al 90%?
Home, jo crec que sí. En aquest 90%, anar-ho treballant tot el que queda pel dia 15 de març, doncs poder-ho gaudir amb tota la ciutadania.
Doncs vinga, ja ho hem dit. La data, no?, oficial d'obertura de portes, no sé si es fa com una espècie de reinauguració o com...
Sí, bueno, el que havíem plantejat era això, un dia especial de portes obertes amb una programació doncs, també especial, que aquestes portes estiguin més obertes que mai i que la gent pugui veure com ha quedat la ràdio, experimentar també com hem habilitat altres espais que fins ara no s'utilitzaven tant, doncs que la gent també provi una mica el que és la ràdio i els que ja sou aquí com us veig a molts de vosaltres, al Joan, a la Marillum, que també s'espera aquí fora, doncs al final que també puguin fer els programes que fan habitualment, el Joan Vallès també el diumenge al matí, i compartir doncs aquesta jornada i acabar cap a la una del migdia doncs brindant amb cava per aquesta ràdio i per molts anys més.
I una mica més que acaba, eh?
Home, acaba, pastetes, ja ho saps que ens vam estar mirant i gana tampoc en passarem.
No. Molt bé, Raquel, la banda de l'àmbit de la comunicació, que és la teva àrea, cultura, que dona molt també de si, esteu ara immersos en el sec d'experiències, per exemple, a la biblioteca, no?
Doncs sí, és també un dels esdeveniments que més s'espera aquí a la vila, ja ho saps que a la biblioteca fan moltíssimes coses, la Sílvia també ho explica aquí a les zones de Ràdio Piera, i realment el set d'experiències doncs és molt esperat i molt gaudit. Malauradament per aquest avís de protecció civil per vent, doncs l'últim set d'experiències es va haver de canviar i el farem el 2 de març, excepcionalment serà en dilluns, però la veritat és que molt contents de com vam arrencar.
Fa uns mesos també vam estar parlant, i no parlant nosaltres dos, però no aquí en directe a la ràdio, del que era el mapa de patrimoni. Això va ser una cosa bastant important també, no?
Doncs sí, la veritat és que sí, perquè aquí a Piera ens trobem en que tenim molt de patrimoni, tenim moltíssimes coses a potenciar i també a conservar, i crec que a vegades no som del tot conscients, no?, de tot el que tenim en aquests 57,2 quilòmetres quadrats, i crec que és molt important doncs tenir-ho recollit en un mateix mapa per a partir d'aquí, no?, detectar què és allò on s'han de destinar els recursos primer, no?, una mica tenir aquesta visió global de tot el que tenim a Piera i a partir d'aquí també demanar subvencions, no?, i anar una mica més enllà.
I un altre tema també que ha sortit, no?, que ha estat notícia últimament, són aquests concerts d'homenatge, no?, de tribut que es fan al Foment.
Doncs sí, com saps, el Teatre Foment és un equipament de moltíssima vida, vull dir, és un pol cultural importantíssim. A més, enguany, que ara ja estem treballant en aquests 50 anys del concurs de teatre amateur, no hi havia moments a la vila, com a la tardor, que hi havia moltíssim moviment, però teníem altres mesos doncs, que per les programacions que es venien fent doncs no teníem tanta activitat. Jo tenia una mica entre cella i cella, no?, allò de fer una programació estable i continuada. Ja vam començar amb el Cine Xic, amb el cinema en català pels nens petits, amb una col·laboració amb Òmnium Cultural, que ho fem el primer diumenge de cada mes. També vam començar a fer les pel·lícules del cicle Gaudí amb l'Acadèmia de Cinema en Català, que són el tercer divendres de cada mes. I teníem el cinema cobert, no? Teníem el ball també que fem cada diumenge a la tarda, sobretot per la gent gran, no? I ens faltava una mica músiques diferents, no?, per arribar a tots els públics, perquè també trobava que hi havia molta gent de Pira que no havia anat mai al teatre, perquè potser no li agradava tant un teatre més tradicional, no?, com ens podíem trobar en el concurs de teatre amateur, tot i que hi ha disciplines i obres molt diferents. I em diu, ostres, doncs també està bé que sigui un espai completament diferent, no?, multidisciplinar, i portar altres propostes, com podria ser, doncs, concerts tribut, que és el que hem començat ara. Vam començar el 31 de gener a Motel Cochambre, ara el 28 de febrer tindrem un concert tribut als Beatles, i el 21 de març concert el tribut a Extremoduro.
Carai, molt adient també, eh?
Sí, sí, estils diferents, i a Extremoduro vam dir, ostres, doncs mira, amb la mort recent del Rob i del cantant, doncs vam dir, mira, doncs també està bé, doncs mira, gaudir d'aquest espai tot fent-li un homenatge.
I molt bona resposta, no?
Doncs sí, la veritat és que vam al·lucinar, vam treure les entrades dies abans dels Reis, i es van vendre 400 entrades en rec, que era el màxim que havíem posat. L'aforament màxim és són 425, i en van posar 400, comptant els tècnics, no?, en el personal que hi hauria, deixant un petit marge, i comptant que, ostres, era el primer dia, no?, la difusió també havia sigut una mica justa, perquè veníem de festes de Nadal, vam dir, a veure com ho rep la ciutadania, perquè també era una proposta, doncs això, novedosa. I es van vendre les 400 entrades amb molt bon rotllo, molt bon tarannà, tothom molt content, i demanant més, i quan et demanen més és que ha anat bé i la gent està contenta.
Ahir es va celebrar, va ser el dia gran del Carnaval a Piera, no sé si la pròxima festa, com comentàvem també la setmana passada amb la Neus, és el Sant Cris ja.
Sí.
No sé, entremig hi ha alguna cosa?
Entremig, aquí a Piera sempre hi ha coses, sempre hi ha coses. De fet, el 21 de març, ara que tinguem ment, també celebrarem la Festa de la Forja, que l'any passat va fer molt de sol. A veure aquest any com ens mengem l'escudella del migdia. I alhora, abans del Sant Cris, també el 18 d'abril tindrem la Trobada Nacional de Falcons, que també serà un dia molt important per la vila, perquè veurem falconers i falconeres de tot Catalunya, doncs aquí. Veurem com els que vivim a tots. L'altre dia parlàvem amb els falcons que vindran gairebé 400-500 persones, calculem, o sigui que també farà molt de goig poder celebrar la cultura popular un cop més a Piera.
La fira és el 25 i 26?
Sí, exacte. No?
Just abans del Sant Crist, com és tradició també. Tenim Setmana Santa pel mig i pràcticament, no sé si aquell cap de setmana, com és habitual també, doncs hi ha molta oferta cultural, no?, dins paral·lelament a la comercial.
Exacte, sí, pel Sant Crist sempre mirem de combinar una mica tot. El cap de setmana pròpiament de la fira i en els concerts dels Diables de Piera a la plaça del Peix. Sempre comencem el divendres abans amb el Combo Gira de l'Aula Municipal de Música Maria Escolà i Casas, i llavors ja tenim aquesta programació ben complerta aquell cap de setmana, i el següent cap de setmana tenim els concerts perquè fem les festes del Sant Crist. A més, aquest any coincideix amb l'1 de maig, i coincidir amb l'1 de maig vol dir coincidir amb l'aplec de Mas Bonans, que a més, també estem d'efemèride perquè celebrem els 50 anys.
Caram, clar, és veritat.
Sí, aquest any, déu-n'hi-do, 30 anys del Música en Viu, 50 anys del concurs de teatre amateur, 50 anys també de la plec de Mas Bonans, vull dir, no parem de fer efemèrides.
I el 15 de març ens retrobarem aquí.
I tant, no? Amb moltíssimes ganes, la veritat. Jo crec que ha quedat molt bé, no? que ho hem fet amb molta il·lusió i molta estima. Crec que realment calia, doncs, donar-li una volteta, no?, a com estaven els estudis de Ràdio Piera. Crec que al final s'ha d'apostar també pel manteniment i per cuidar allò que tenim, perquè al final també, doncs, fer aquesta reforma és una manera d'estimar-se la ràdio i de tota la feina que feu, i que al final, ostres, crec que venia molt de gust fer aquest canvi d'imatge i poder ampliar una miqueta més, no?, els espais que teníem aquí, fer-los més oberts i que tothom en pugui gaudir.
Moltíssimes gràcies, Raquel, per assistir avui en directe i per tota la feina que estàs fent des de la teva regidoria, que des de la ràdio, com saps, estem superagraïts.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per tot el que feu i també per compartir una estona avui.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia.
coses.
Torres, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui, una història d'una dona jove.
Una dona jove que té una biografia important, però curteta, curteta. Saps què? Jo afegiré una miqueta de rotllo.
Bueno, ja està bé.
Mira, quan estava a l'escola, hi havia un nen, això era als anys 70, que havia de fer la primera comunió, i el seu pare collia bolets. I es va enverinar. Ell solet, tota la família no. Ningú es va contaminar, però ell devia tenir, agafar el, no sé, un bolet que no estava prou bé, o que havia estat junt amb un altre i s'havia contaminat. I la qüestió és que se li desfeia el fetge i va deixar de venir a l'escola i estava molt malalt. I ja el donaven perquè ja no tornaria mai més. Quan tot de cop es va fer un miracle. Se li va regenerar el fetge, ell solet, com un miracle. No saps lo content que estava el nano. Va començar a venir a l'escola i deia, Maria Llum, avui no vindré a la tarda perquè uns metges del Japó em venen a veure. Quan venien els del Japó li encantava. Venien a Barcelona i ell el portaven allà i els metges l'examinaven com s'havia produït aquest miracle que se li havia regenerat tan bé el fetge. Això passa a vegades, però és un miracle, no és el normal. Normal és que la cosa acabi malament. I doncs jo estava mirant una revista científica, una que es diu Cell Genomics, que són cèl·lules del genoma, i tot de cop vaig llegir: investigadors de la Universitat de Barcelona identifiquen les regions de l'ADN i els gens clau que activen la regeneració del fetge. O sigui, una doctoranda, una senyora que estava preparant el seu doctorat de 27 anys, una noia jove, havia trobat el miracle. Com és que les cèl·lules es puguin regenerar o no es posin en moviment i no es regenerin? Doncs ho ha trobat ella. Jo vaig llegir: diversos investigadors de la Universitat de Barcelona han identificat les regions de l'ADN i els gens clau que activen la regeneració del fetge. L'autora principal d'aquesta recerca és una jove doctoranda en genètica, Palmira Llorenç Giral. Això estava escrit el dia 3 del 6 del 25 i el dia 23 del 9, o sigui, 3 mesos després, ja era doctora. La cosa estava firmada pels seus professors també, o sigui, no era ella sola la que estava treballant amb això. Tenia un parell de catedràtics que li controlaven el treball: el catedràtic Florenci Serrats i Montserrat Coromines. Doncs tots tres firmaven. Bé, també hem de dir que la gent de Belvitge, tots els doctors que es cuiden d'aquest treball, que estan estudiant tot això, doncs també es van interessar molt en col·laborar, en aportar el que ells tenien. Després hi ha un puesto que es diu Cibert, doncs, que es veu que també estudien les cèl·lules mare, també es van interessar. El Centre de Regulació Genòmica també, de Biologia Molecular de Barcelona, bueno, tots s'han interessat en aquest assumpte. El que em fa pena és que li fan una entrevista i ell diu que afronta una inestabilitat. Els seus pares estan treballant a la universitat, són científics, i sap el que li va costar al seu pare aconseguir una plaça i tenir un puesto fixe, i que potser haurà de marxar del país. Això fa molta pena, no? Doncs aquí, mira, ara diré una cosa. El fetge dels mamífers presenta una capacitat regenerativa extraordinària, capaç de restaurar completament la seva massa i funció després d'una lesió o una resecció parcial. I llavors parla d'aquests investigadors que han aconseguit identificar les regions de l'ADN que activen aquesta regeneració, o sigui, que han trobat la clau per posar-ho en marxa. Bé, de moment només ho han fet amb ratolins. Espero que més endavant serà per tots. A mi només em preocupa una cosa, que això serà molt car. Les persones que voldran que es regeneri el seu ronyó, el seu fetge, ja no tindran una intervenció quirúrgica, sinó que serà una medicina molt més suau i molt més eficient i molt més intel·ligent. I jo dic, només podran fer-ho els rics, eh? I si arriben a ser immortals? Por em fa, eh? Por em fa.
No sé jo això, eh? Si és possible... No sé si és possible. Molt bé, Marillum.
Bé, buscaré quan, el moment que sàpiga alguna cosa d'ella, sí? Estaré pendent. El que passa és que ara, si busques, sí, a l'ordinador no trobes quasi bé res d'ella, perquè, esclar...
És molt recent, això, clar.
Home, és el 25, al sí, sí, setembre li van donar el doctorat.
Per això.
I ara busca feina, diu. I saps què?
Què més?
Que, com que la biografia és curta,
sí,
jo dic, home, podria llegir un poema.
Vinga.
I em despediria amb un poema de la Rosa Fabregat.
Perfecte.
Saps què? Que és un poema que té a veure amb el temps que ens fa, casualment.
Ah, sí? Del vent bueno, i la pluja
seu,
i aquestes
com
coses.
Com que el seu llibre diu aigua.
Ah, mira, sí.
Doncs mira, jo he buscat un que parlés de l'aigua. Tots parlen de l'aigua.
Perfecte. Doncs quan vulguis.
Molt bé. Soc vaixell de paper, sense veles ni rems, que del riu baixa al mar perquè el criden les aigües. Soc vaixell de paper que tragina paraules. Sense veles ni rems, el corrent se l'endú i ara ho fan les onades. Soc estel de paper que tragina poemes d'un vaixell que del mar ha arribat fins als núvols enlairat per l'onatge. Soc poema no escrit que la pluja conté entre les gotes perdudes.
Que bonic, eh? Ha quedat molt maco.
Sí? Vale.
Sí, doncs molt bé, Mari Llum. Com li he dit amb el Joan, estem 15 dies que farem una mica de programació especial, per tant, tornarem el 8 de març.
El 8 de març.
Mira, el 8 de març, a més, és el Dia Internacional de la Dona, no? Per tant,
ah, sí?
Que més...
Ah, doncs...
La teva secció...
A tope.
No? Sí. Perfecte per aquell dia.
Molt bé, molt bé.
Sí, que pensa bé...
Sí, quina dona agafo.
Quina dona agafes aquell dia.
Sí.
Val?
Tinc per triar, no et pensis,
sí, sí,
eh?
Sí, sí. M'imagino. Doncs res, i també això, els oients, una abraçada ben forta. Tornarem en directe el 8 de març i ara us deixem, com sempre, amb les novetats de la biblioteca i amb el programa.
Molt bé.
Bon dia.
Que tingueu tots bon dia.
Bon dia.
De Ràdio Piera. Soc la Cília de la Biblioteca i avui us porto un munt de propostes per omplir l'agenda cultural d'aquesta setmana. Demà, a 3:45 de la tarda, us animem a participar en el taller de costura creativa amb Maria Àngels Martínez, un espai on fils, teles i inspiració es troben per donar vida a noves peces i on, si us ve de gust cosir amb bona companyia, sereu més que benvinguts. I dimarts al matí ens visitaran els nens i nenes de primera primària de l'escola Herois del Bruc. Dins el Pla Educatiu d'Entorn de Piera farem el projecte Experiment en paleta de colors, explicarem un conte, parlarem d'il·lustradors i després prepararem una petita manualitat. I si ens dona temps, acabarem la sessió remenant contes i descobrint noves històries a la biblioteca. I a les 6 de la tarda tenim el Club de Novel·la amb la Maria Enric, on comentarem 84 Charing Cross Road de Helen Humph, la deliciosa correspondència entre una escriptora novaiorquina i un llibreter londinenc que durant gairebé 20 anys comparteixen per carta la passió pels llibres i l'amistat. I dimecres, a 6:15 de la tarda, és el torn del Club Literatura i Cinema amb Joan Millaret. Aquest mes llegim Somnis de trens de Dennis Johnson, la vida modesta i tràgica del ferroviari Robert Greiner en l'oest americà de principis del segle XX, i la compararem amb la pel·lícula Somnis de tren de Clint Bentley, estrenada el 2025 i basada en la mateixa novel·la. I dijous al matí, dins el Pla Educatiu d'Entorn de Piera, ens visitaran els infants de segon de l'escola Reis del Bruc, farem l'experiment de pell de gallina amb el conte La fàbrica de les paraules, una carta d'amor del protagonista i una petita manualitat per acabar la sessió entre contes i noves històries. A 6:15 de la tarda hi ha l'activitat Contes de Pepí Tisora per a nens i nenes fins a 6 anys amb la pierenca Imma Flor, que combina contes i treballs manuals per compartir històries, emocions i art en família. I a 7:00 de la tarda seguirem amb el cicle 7 d'experiències, amb el filòsof Francesc Torralba, recent guanyador del 58è Premi Josep Pla, 2026. Presenta l'assaig Anatomia de l'Esperança i conversa amb el pierenc el mossèn Carles Muñiz Pérez en una trobada per reflexionar plegats en la força de l'esperança en temps incerts. I divendres, a